hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
IB3 Ràdio és Dial.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
Estem a punt de celebrar una nova cimera climàtica, la COP30, del 10 al 21 de novembre. Una nova cita mundial per al futur del planeta que se celebra en un moment en què el debat públic sobre el clima s'enfronta a una narrativa perversa i creixent que intenta fer creure a la gent que el que més amenaça l'ésser humà no és el canvi climàtic, sinó l'acció climàtica. I això malgrat que incendis, sequeres o inundacions protagonitzen gairebé diàriament els informatius a qualsevol lloc del planeta, mostrant que és l'acció climàtica la que pot salvar els éssers humans. Davant de tot això, que la cimera se celebri a Belém, al Brasil, és un detall important. El lloc és important perquè, a més d'avaluar-se els resultats de 10 anys de l'Acord de París, sobre les reunions ha de planejar l'esperit de la selva amazònica i la justícia climàtica amb els pobles indígenes. La nostra amenaça és el canvi climàtic, per descomptat, i l'acció climàtica no ha d'oblidar que comunitats i pobles indígenes de països del sud estan pagant més les conseqüències d'una crisi a la que han contribuït menys, molt menys. Hi ha que donar-los veu. Serà aquesta per fi la cimera que ho canviï tot? Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes, en aquesta versió curta de mitja hora del Nautilus. Aquesta nit tenim mitja hora, sí, però nosaltres hem preparat un programa complet que podreu escoltar a la redifusió de matinada i també, ja sabeu, Eivetres a la carta, allí ho trobeu tot. I com sempre tenim en Pablo Morgantis a sala de màquines i en Dani Manau al pont de comandament. Bona nit, Dani.
Bona nit a tothom. Encara queden uns dies, però haurem d'estar pendents d'aquesta cimera del clima, eh?
Efectivament, espero que en puguem parlar al Periscopi quan es celebri. Bé, avui només començam el programa anunciant-la perquè els oients també n'estiguin pendents. Però avui us parlarem d'una crida internacional urgent per reformar el sistema de concessions de permisos per la restauració d'ecosistemes marins, i us ho explicam millor. Científics i professionals del sector marí de 18 països han firmat un article on adverteixen que els marcs reguladors per poder dur a terme projectes de restauració mediambiental són obsolets i ho estan fent tot molt complicat per poder restaurar. I ja sabeu que la restauració d'ecosistemes és una de les línies d'actuació importants que hem d'impulsar per combatre tant el canvi climàtic com la pèrdua de diversitat, de biodiversitat. Aquí entren, per exemple, a Balears els projectes per restaurar praderies de Posidònia. Bé, en aquest grup de científics hi ha l'investigadora de l'IMEDEA, Fiona Thomas, i avui la cridarem perquè ens expliqui quina és la situació i què proposen.
Avui entrevistarem a l'assessor polític de l'organització conservacionista Oceana, Ignacio Fresco, perquè Oceana ha donat a conèixer un informe en què revela que el 94% de les embarcacions pesqueres analitzades a la Mediterrània espanyola operen amb motors suposadament fraudulents, parlant de vaixells que pesquen amb una potència molt superior a la certificada oficialment. A més, hi ha alguns casos extrems de vaixells amb 400 cavalls de potència certificats que estan treballant amb motors de 1.600, amb les implicacions que això comporta per a la conservació dels ecosistemes marins, a més de crear desigualtats en el sector pesquer.
Bé, i al Periscopi avui toca parlar de plàstics, no?
Efectivament, es parlarem d'un estudi molt interessant que parla de la contaminació marina per l'acumulació de plàstics i que posa tant l'accent en el que s'està fent, que són les neteges, el reciclatge, la recollida de plàstics, justament, però també, sobretot, en el que podem fer individualment i amb la força que pot tenir aquesta força individual a nivell col·lectiu.
Perfecte, idò, aquest és el nostre sumari. De seguida anem a saludar na Fiona Thomas.
El Nautilus, el programa d'Ivetres Ràdio que dona veu als científics de les illes.
Nacions Unides va declarar a 2021 el decenni sobre la restauració dels ecosistemes i el Parlament Europeu va aprovar l'any passat la Llei de Restauració de la Natura, una ambiciosa proposta que té per objectiu fer un pas més en la conservació dels ecosistemes en la rehabilitació d'almenys el 20% de les zones terrestres i marines degradades de la Unió Europea per a l'any 2030 i de tots els ecosistemes que ho necessitin més a llarg termini. Però aprovar declaracions d'intencions és relativament fàcil i ara els científics s'han adonat que hi ha massa traves per poder-ho dur a terme. Tampoc no és cap raresa, la veritat. El cas és que científics i professionals del medi marí de 18 països han fet una crida d'atenció i han demanat que es canviï el sistema per facilitar els projectes de restauració marina. Entre aquests científics hi ha una investigadora, una biòloga de l'IMEDEA, que el Nautilus coneixem molt bé, així que bé l'han cridat perquè m'ho expliquis la situació. És na Fiona Thomas. Molt bona nit, Fiona. Un plaer, com sempre, tenir-te al Nautilus.
Bona nit, què tal? Un plaer estar aquí.
Fantàstic. I donem primer a veure quin és l'estat de la qüestió. Estan parlant de burocràcia o és molt més que això?
Bé, a veure, no és només burocràcia. Una cosa que passa amb restauració marina, com sol passar també amb ecologia marina i en coneixement científic, és que en marí sempre anem per darrere del que se sap en els hàbitats terrestres, doncs, per qüestions històriques lògiques. No és més fàcil treballar en un bosc de terra que sota aigua. Llavors, no és només és una qüestió de legislació, sinó que també encara ens falta molt coneixement per poder optimitzar tècniques de restauració, per exemple. Però, clar, com que anem avançant ràpid, el que hem de poder fer és que quan anem avançant puguem anar adaptant aquests nous coneixements a la restauració. I, clar, per això hem d'anar de la mà, diríem, de la legislació i la gent que pren les decisions i dona els permisos perquè això es pugui fer. És a dir, no és només que hi hagi una trava burocràtica, no? És que hi ha moltes coses que s'ha d'anar avançant, però clar, hem d'anar avançant junts, no? Perquè si no, no arribarem en aquestes el 20% o el 30% que ens demanen, no?
És a dir, que l'administració ha de tenir en compte això, no? Aquestes falles.
Clar. I a més, un problema que també hi ha hagut molt a nivell científic és que moltes vegades, tal com funciona el coneixement científic, quan tu no et surt un resultat, no hi ha un efecte, per exemple, o no et funciona, molta gent no t'accepta aquella publicació, no? Llavors, les falles, quan les coses no funcionen, molts cops no surten, però són tan importants saber què no funciona com què sí funciona per no anar repetint errors, no? I clar, en aquest sentit, el coneixement ha d'anar sempre informant, no, a la legislació perquè sapiguem què funciona i què no funciona i la gent que fa la legislació pugui dir, vale, doncs això no ho feu perquè no funciona i això sí, per exemple. No?
Ja. Bé, pot ser la clau en aquesta crida d'atenció que feis a l'urgència, no?, la que necessitàvem aquesta restauració.
Sí, i a veure, una cosa que vull deixar claríssima és que la restauració no substitueix a la conservació i la conservació ha de ser la primera prioritat, perquè és molt més barat. Sí. A part que a nivell personal, diríem, penso que és molt millor conservar, és que és molt més barat i ecològic i econòmicament conservar que restaurar. Si restaurar és com una solució que hem d'aplicar, malauradament, perquè hi ha llocs que ja estan degradats. I en els llocs que té sentit restaurar, perquè no sempre té sentit restaurar, allà sí que hem de, diríem, unir tots els esforços per poder avançar al màxim possible en aquest sentit, perquè efectivament la biodiversitat està en crisi, tenim problemes de canvi climàtic, llavors el que hem de fer és on queden ecosistemes no degradats, fer tot el possible perquè no es degradin, i on es van degradar i podem recuperar-los, doncs també fer tot el possible per accelerar la recuperació. Uh-huh. I una manera és fent restauració.
Està clar, hem de deixar sempre molt clar que és una solució perquè han fallat abans, clar, no és la solució...
Exactament, clar. Perquè clar, no hi ha, òbviament, la restauració... És controvertida, pot haver-hi problemes de blue washing, green washing, no, hi ha molts aspectes complicats amb tot això. No? Llavors, clar, s'ha de tenir molt clar on té sentit fer restauració, quins coneixements es tenen per poder-la fer, i si no es tenen, doncs a facilitar que es pugui avançar en aquest coneixement. I a vegades també tenim, no és el cas aquí, no? Però hi ha exemples de llocs on tindria molt sentit fer una restauració, per exemple, una reserva marina, perquè ja està protegida, perquè hi ha impactes que ja s'han tret, perquè les reserves marines tenen més resiliència als impactes, etc. Però per la legislació d'aquella zona, per exemple, això ha passat a Austràlia, no poden fer restauració allà i l'han de fer fora, que són hàbitats subòptims, etc. Llavors s'estan, diríem, malgastant temps i diners quan es podria optimitzar la restauració. Llavors, el que també, això s'ha de tenir molt clar, hi ha llocs que té sentit, hi ha llocs que no té sentit, perquè, per exemple, la pertorbació no ha desaparegut. Vull dir que no es tracta també, si fem una crida a que ha d'haver-hi, diríem, una legislació més flexible perquè pugui haver aquesta gestió adaptativa, no? Perquè estem avançant més ràpid en coneixement i, per tant, hem de poder tenir aquesta flexibilitat per ajudar. Uh-huh. I, clar, ens trobem amb legislacions que, a vegades, per protegir una cosa... doncs, clar, no estan fetes sense pensar en la restauració, perquè ha sigut un procés que ha tingut, que ha passat després, no? Llavors, clar, intentar que totes les entitats que estan en, no, que estem en això junts, no? Tots volem conservar, i una manera d'ajudar a conservar és restaurar. Llavors, intentar, no, que tothom, tots els agents involucrats vagin a la una per poder optimitzar aquests esforços.
Mm-hmm. Bé, ja m'ho estàs comentant, però aquesta crida d'atenció, teniu propostes molt clares per accelerar la restauració. Potser les podrien resumir, o us podries comentar el més important?
Sí, a veure, una cosa... primera, això, no?, de que hem de que la restauració no és un substitut de la conservació.
Clar.
Això, clar. Una altra cosa que des a nivell científic també fem bastant de pes és tot el tema de pensar en si volem restaurar per tornar al que teníem, o el que pensem molts científics és si volem restaurar pensant en el futur, el que es diu en anglès future proofing, no? És a dir, preparar els nostres ecosistemes per les pertorbacions que han de venir, i una molt clara és el canvi climàtic. No? Yeah. Llavors, clar, estem fent esforços, diríem, per entendre com podem favorir la resiliència, ja sigui enfront a l'escalfament global, o si estem pensant en restauració, sobretot de maresmes, per exemple, el tema del nivell del mar, etc. No? Tenir tot això en compte per optimitzar aquests esforços, perquè si plantem coses que se'ns moriran perquè no s'estan preparades pel futur, doncs també és un aspecte que fem bastant d'èmfasi. No? Després, una cosa també molt important és fer això sempre amb la comunitat social, amb la gent que està allà, que realment no es pot imposar una restauració a ningú. No? Això ha de ser una cosa consensuada, que a més, si es fa des de la comunitat, està clar que té molt més èxit sempre, no? Perquè la gent s'ho fa seu i, per tant, inverteix en protecció, en divulgació, etc. I perquè, a més, té tot el sentit. O sigui, la restauració té beneficis per la gent que està allà, no? Llavors hem de deixar ben clar quins beneficis té perquè la gent s'ho faci seu, i així funciona. Mm-hmm. També el tema de la legislació, de com podem anar més de la mà perquè hi hagi més flexibilitat, perquè pugui ser més adaptatiu, també el tema de la transparència, no?
Sí.
I això, no?, que he mencionat abans, de parlar tant del que funciona com del que no funciona. Uh-huh. Perquè aprenguem dels errors i podem accelerar molt més el coneixement col·lectiu, no?
Clar.
De fet, clar, hi ha bastantes iniciatives que estem intentant, doncs, crear grups de treball i pàgines web amb tot obert perquè la gent comparteixi les seves experiències en restauració per poder intercanviar coneixement, així optimitzant tot el coneixement que ja sabem. Perquè, clar, si tu fas un experiment aquí i jo el faig allà i no xerrem, potser resulta que estem perdent
temps.
El temps, no?
Clar.
I bueno, i després també, doncs, bueno, el tema de les escales espaials i temporals, que és complicat, clar. Idealment, volem pensar a gran escala espaial i també una cosa molt important és que la majoria d'ecosistemes amb els marins que necessitem restaurar triguen dècades a recuperar-se funcionalment, no? Llavors, hem d'entendre aquesta perspectiva temporal a nivell de permisos, a nivell de financiació per poder realitzar aquests uh-huh. treballs,
sí.
perquè, clar, no dic, no, és que al cap de 2 anys això funciona o no funciona. No, no, és que, clar, primer t'ha de funcionar que l'organisme que tu replantis, sigui una alga, un corall, una fanerògama marina, una ostra, el que sigui, s'adapti bé, es vagi creixent i formi l'hàbitat.
Uh-huh.
Però després, clar, hi ha tot l'ecosistema, totes les funcions ecològiques associades, no? I tot això no va d'un dia per l'altre. Clar, pot trigar moltes dècades. Llavors, clar, hem de tenir en ment aquesta perspectiva, sobretot, jo què sé, quan hi ha canvis polítics o etcètera, no? O els finançaments, la majoria de gent que finança, ja sigui públic o privat, té com vol veure resultats ràpids, no?, en aquesta societat en la que vivim. I, clar, això és algo molt important a tenir en compte, no? Uh-huh. Que totes les recuperacions triguen temps. Per això també és tan important no destruir, perquè la taxa de recuperació d'un ecosistema sempre és molt, molt més alta, desafortunadament, que la taxa de destrucció, no?
Ja. Bé, això que dius és important, no? Això de les escales temporals, perquè mai podem oblidar, entre les variables, no?, que la restauració marina moltes vegades, quasi sempre, té un cost elevat i un retorn a llarg termini, no? Massa llarg per la
clar.
Visió d'un polític.
Clar.
Això hauríem de sumar a la llista d'obstacles que hem de solucionar.
Clar, i tant, i a més, hi ha espècies especialment lentes, un cas molt, diríem, icònic a Balears és la Posidònia,
sí.
no? La Posidònia oceànica uh-huh. és la sequoia de les plantes marines, no?
Sí.
És un creixement superlent. També cal pensar, doncs, que potser també hi ha altres espècies que també són importants, que podem restaurar i que reaccionen més ràpidament. Per exemple, les algues que es diuen cistoceira, que són que formen boscos d'algues brunes, no algues marrons, que són hiperimportants, desafortunadament no són molt conegudes, i a Balears tenim la sort que encara en queden i que hi ha molts llocs on han desaparegut, però que podríem recuperar-les relativament fàcil i la recuperació és molt més ràpida que de la Posidònia. També, que hi ha, a part de la Posidònia, hi ha altres plantes marines que poden facilitar, no? Això s'ha vist en molts exemples, de que moltes espècies a vegades poden facilitar canviar l'ambient perquè després les espècies més complexes, com la Posidònia, doncs, recuperin bé o sigui un hàbitat adequat. No? Llavors, doncs això, pensar que podem treballar amb diferents espècies que responen a dins de diferents escales temporals. I clar, Balears, que tenim aquest amor per la Posidònia, clar, la Posidònia oceànica és una espècie difícil, precisament, perquè és una espècie super, super lenta. No? Llavors, uh-huh. clar, hem d'intentar no destruir-la i pensar que una restauració de Posidònia trigarem segles a veure realment un canvi important. No? I, per tant, no es pot pensar que, mira, si trec un tros aquí, el planto allà. No,
yeah.
no.
Clar. Bé, la restauració de les praderies de Posidònia seria la prioritat en restauració marina, Balears?
No. O sigui, jo diria que el tema crec que seria una, efectivament, uh-huh. però per mi una altra claríssima és els boscos aquests de cistoceira uh-huh. que he plantejat, que són com els boscos de kelp del Pacífic, no? Potser heu vist alguna foto d'aquestes algues de kelp marrons gegants que semblen palmeres i sempre hi ha foques i tal, no? Pues el nostre equivalent a Mediterrani són els boscos de cistoceira, que són més petits perquè a la Mediterrània tot és més petit. I són espècies, la majoria més són endèmiques de la Mediterrània i són en boscos clau en tot el que és el tema d'hàbitats de guarderia per peixos, no? O sigui, hi han desaparegut de molts, molts llocs per contaminació i un problema que hi ha és que tenen, diguem, la unitat reproductiva no es dispersa. Llavors, quan desapareixen, per exemple, d'una cala, no tornaran mai de manera natural. Però ja s'han fet treballs tant a Balears com a altres parts de la Mediterrània que hi ha maneres molt fàcils i barates de tornar a portar les espècies i, o sigui, hi ha moltíssims llocs que són hàbitat adequat i que si la pertorbació ha desaparegut, que en general ha sigut contaminació o coses de sedimentació, si es fan obres, etcètera, es podria recuperar i són hàbitats super mega claus, o sigui, són tan o més importants que la Posidònia. Uh-huh. Vull dir que no és, la Posidònia no és l'única que necessita ajuda.
Ja, i com dius,
i de fet les cistoceires es recuperaran molt més ràpid
molt bé.
La seva dinàmica de creixement.
Bé, Ida, m'estàs dant idees, en tenim que parlar molt més de la cistoceira en aquest programa. M'ho apunto. Bé, i en la restauració d'ecosistemes marins han d'incloure l'eliminació d'espècies invasores?
Mira, això és un tema interessant i picant, diríem, no? Perquè, clar, les espècies invasores poden tenir impactes molt importants, com ja ho hem parlat alguna vegada. Sí. I la prevenció és clau, no? El problema que tenim amb les espècies invasores és que quan ja arriben, ja les hem vist, és que ja estan molt establertes i és impossible erradicar-les.
Yeah.
Llavors, en alguns casos hem vist, en terrestre, marí, que poden substituir ecològicament espècies que ens han desaparegut. Mm-hmm. Llavors, això és una qüestió que també plantegem en l'article que hem tret, que, o sigui, jo tinc les meves, diríem, inquietuds sobre tot això, no? Però almenys és algo que penso que hem de parlar. Perquè si una espècie ha desaparegut i ha arribat una altra que pot tenir funcions semblants, doncs, l'esforç d'erradicar és absurd, perquè ja et dic jo que especialment a sota aigua és hipermega difícil, per no dir impossible, doncs potser hem de, no sé com es diu això en català, harness, no? Agafar les propietats ecològiques positives que té això i, diríem, incorporar-ho.
Clar, aprofitar-ho.
Això s'ha d'agafar amb pinces i ha de ser molt depenent de quin ecosistema. Per exemple, amb ostres, clar, en molts llocs han desaparegut les ostres natives, però hi ha l'ostre edulis o aquestes que s'han utilitzat per aqüicultura i si no hi ha manera de que creixin les ostres natives i aquestes poden fer ecosistemes d'ostres que són molt importants, doncs potser és una cosa que ens hem de plantejar. No?
Yeah.
Ja et dic, jo crec que s'ha de discutir cas a cas i que no justifica l'entrada de... O sigui, jo el que no faria mai és entrar una espècie nova per restaurar. O sigui, ha de ser una cosa que ja existeixi, que no hi ha manera de treure's de sobre i que veiem que pot tenir efectes positius.
Clar, i aprofitar-ho, està clar. Bé,
exacte.
Bé, i potser no només han de tenir uns polítics dispostos a arriscar, sinó també capaços de vendre la restauració als ciutadans, no? Crec que la conscienciació ciutadana amb aquest aspecte també és molt important, perquè seran ells els que aconsegueixin pressionar els polítics, no? Sempre és així.
Sí. No, i clar, és un tema delicat, no? Perquè, clar, Jo ho entenc, vull dir que hi ha molta gent reàcia a la restauració per això, no? Per la por de que això justifiqui la conservació, o sigui, no treure esforços a la conservació.
Clar.
I això no hauria de ser mai així, no? I a més, exacte, la conservació s'ha de fer molt ben feta, amb un coneixement científic a darrere, o sigui, no es tracta ara d'anar a la babalà i dir, doncs jo vaig a restaurar això, no? Perquè hi ha molta gent que fa barbaritats,
ja,
que també són il·legals, no?
Sí.
Però, clar, jo entenc que hi ha molta gent molt reàcia, i amb això s'ha d'anar molt alerta, perquè, clar, s'ha d'explicar molt bé i sempre fent aquest èmfasi de que és una part de la solució, perquè, malauradament, i ens hem carregat coses que per si soles no tornaran.
Ja.
Però, i clar, o sigui, és un clar, llavors, és una conversa important, però que, clar, és delicada i la gent ha de... O sigui, jo entenc que hi ha molta gent que no vol restauració perquè pensa que és una manera, diríem, de doncs, justificar qualsevol cosa.
Ja.
Però, clar, per mi no és així.
Ho hem d'explicar bé, clar.
Clar. Sí. Sí, sí, sí. I la gent, clar, ho ha d'interpretar bé, no? Perquè, clar,
sí, també
la gent a vegades l'escolta que li interessa escoltar.
El que li dona la gana, no?
Llavors,
clar.
Llavors, bé, és difícil, és difícil.
Bé, i nosaltres aquí farem el que puguem. Fiona Tomàs, ho deixam aquí, investigadora de l'IMEDEA. Moltes gràcies per atendre el Nautilus sempre i per aquesta implicació per la conservació i la restauració.
Un plaer. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
El programa acaba aquí, però en realitat no, perquè a la redifusió teniu mitja hora més de Nautilus. I a IB3 a la carta, esclar. Avui us volem recomanar una cançó. Ja sabeu que en aquest programa tenim la nostra pròpia llista de cançons per la ciència i el medi ambient. Tenim, de fet, una selecció fantàstica de temes amb esperit mediambiental, de temes que són la manera en què els artistes volen conscienciar els seus seguidors de que necessitem cuidar millor el planeta. Tenim cançons que són autèntics himnes i cançons també per aprendre a estimar la natura i cançons marineres i també moltes cançons astronòmiques sobre la lluna, les estrelles, l'univers. Per cert, sempre en cercant més, així que si en sabeu d'alguna, us ho podeu fer sabre. I de bé, avui vos recomanem una cançó sobre el reciclatge d'en Pete Seeger. Més que el reciclatge, l'aposta és el residu zero. Aquí la teniu. Bona nit.
If it can't be reduced,
if it can't be reduced,
reused, repaired,
reused, repaired,
rebuilt, refurbished, refinished, resold, recycled, or composted,
or composted,
then it should be,
then it should be,
restricted, redesigned,
restricted, redesigned,
or removed,
removed,
from production,
from production. Hooray for the city of Berkeley!
Hooray,
hooray for the city of Berkeley!
Hooray,
hooray for the city of Berkeley and its zero waste commission! Hooray for the city of Berkeley, that beautiful city of Berkeley!
Hooray,
hooray for the city of Berkeley and its zero waste commission.
Now everybody out there can sing on this. If you come in on the repeats, when I point at you, you repeat my line. If it can't be reduced,
if it can't be reduced,
reused, repaired,
reused, repaired,
rebuilt, refurbished, refinished, resold, recycled, or composted,
or composted,
then it should be,
then it should be,
restricted, redesigned,
restricted, redesigned,
or removed,
removed,
from production,
from production.
Here we go.
Hooray for the city of Berkeley. Hooray for the city of Berkeley. Hooray for the city of Berkeley and its zero waste commission. Hooray for the city of Berkeley, that beautiful city of Berkeley. Hooray for the city of Berkeley and its zero waste commission.
IB3 Radio Oss, informació.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, clar. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito se ha muerto.
Changuito.
Cordoiro.
No, en Xanquete. Pobre Xanquete.
Ja està bé.
I Juanjo.
No, jo me la veu. Ara,
sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Igual que el meu cap. El meu cap també se no mira dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort.
Bueno.
Se va morir també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
Heu sentit aquesta frase que diu que per l'any 2050 hi haurà a la mà més plàstic que peixos? Us semblarà exagerada, és clar, però es calcula que cada segon s'aboquen 200 tones de plàstic als oceans. I per descomptat, encara que sabem que tenim un greu problema amb el plàstic d'un sol ús, la producció de polímers s'augmenta un any rere l'altre. Ens hem de mentalitzar tots i amb urgència. Reciclar no és suficient i netejar platges tampoc.
Precisament d'un estudi sobre els plàstics als oceans en parlarem en un ratet.
Efectivament, però abans anem a parlar amb Ignacio Fresco, assessor polític d'Oceana.
El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur.
L'organització Oceana ha donat a conèixer un informe en què ha analitzat una cinquantena de barques de pesca que operen a la Mediterrània Occidental i ha arribat a la conclusió que un 94% tenen motors possiblement fraudulents i un 20% superen directament els límits de potència màxima permesa. A més, amb alguns casos greus. Aquest fet no només contribueix a la sobreexplotació d'un ecosistema ja molt explotat, sinó que a més això genera desigualtats i fomenta la competència deslleial. Anem a conèixer els detalls d'aquest informe i mos explicarà l'assessor polític d'Oceana, Ignacio Fresco Bansini. Muy buenas noches, Ignacio. Bienvenido al Nautilus de IB3 Radio.
¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros hoy.
Fantástico. Pues explícanos primero qué tipo de pesqueros se han analizado y qué perfil tienen los infractores.
Sí, el informe lo hemos centrado en, sobre todo en embarcaciones de arrastre y algunas cerqueras también que pescan con arte de cerco. Y nos hemos centrado en estos dos tipos de embarcaciones, en primer lugar porque son las que más potencia del motor necesitan para operar, y a la vez porque las embarcaciones de arrastre usan un sistema de gestión en el Mediterráneo para las especies que se pescan en el Mediterráneo, ya sea la merluza, la gamba, donde se regula el número de días de pesca. Entonces, el motor juega un papel imprescindible en la sostenibilidad de estos recursos, porque no hay cuota, no hay un máximo que se pueda pescar 10 toneladas, 100 toneladas, sino que se puede pescar una determinada cantidad de días al año y determinada cantidad de horas.
Ajá.
Entonces, cuanto más potente sea la embarcación, más grande pueden ser, por así decirlo, sus artes de pesca, más recorrido puede hacer en esas 12 horas y por lo tanto el motor juega un papel esencial en la capacidad de pescar que tiene ese motor. Entonces, la cantidad de días que se le asigna para pescar a las embarcaciones depende de la capacidad pesquera, de la capacidad que tienen todas estas embarcaciones. Ajá. Pero si el motor es mucho más potente que lo que aparece en el registro, en el certificado, entonces está subestimando enormemente la capacidad real de pesca. Y creo que esto es importante, aunque pueda sonar así un poco técnico, porque desde una perspectiva general el Mediterráneo ha sido siempre el mar más sobreexplotado del mundo. Llevamos unos años de mejora, pero bueno, se pasó de tener 92% de todas las poblaciones de peces sobreexplotadas, totalmente sobreexplotadas, ahora estamos en el 58%, ¿no? Entonces, en los últimos 6 años se vieron mejoras sustanciales, pero claro, sigue siendo el mar más sobreexplotado del mundo. Uh-huh. Y la cantidad de... Uno de los problemas subyacentes detrás de esto es que por lo general había mucha más capacidad de pescar que recursos disponibles. Y esto es algo que se viene viendo desde los 80, desde los 90, y sobre todo a partir de los años del 2010, con la adopción de la política pesquera comunitaria, la gran cantidad de esfuerzos que se orientaron a que el sector pesquero tenga un futuro, a mejorar la sostenibilidad de los recursos, fue lamentablemente tener que reducir la capacidad de pesca, tener que desguazar algunas embarcaciones y reducir la cantidad de días que pueden pescar. Hasta el punto de que en los últimos años las embarcaciones arrastreras, este año solamente se les ha permitido salir a pescar 27 días, lo cual es catastrófico también para el sector.
Claro.
Entonces, bueno, nosotros este informe lo sacamos en este contexto también para intentar analizar el fraude en la potencia motriz, cómo contribuyó a esa creación de sobrecapacidad pesquera.
Claro,
y los datos son aterradores, porque si 47 de las 50 embarcaciones tienen motores ilegales, ilegales me refiero a que si fuésemos con la ley en mano, estas 47 embarcaciones deberían parar inmediatamente sus actividades, algo que por supuesto no queremos, pero sí que subrayamos la necesidad de regularizar la situación.
Claro, es que, a ver, 92%, pasar de 92% de todas las poblaciones explotadas a 58%, realmente tampoco es para alegrarse demasiado.
Es para alegrarse,
pero a ver, claro,
pero sigue
siendo muy grave, muy grave. Bueno,
sí,
hablemos de estas infracciones, que además parece que habéis detectado toda una variedad. ¿Cuáles son estas infracciones que cometen los pesqueros exactamente? Para comentarlas.
Sí, a mí me gusta comparar el caso con, no sé si se acuerdan del Dieselgate de Volkswagen, donde muchísimos coches particulares tuvieron que ser retirados del mercado porque emitían mucho más contaminantes que los certificados y que los autorizados. Con los motores en las embarcaciones pesqueras pasa algo parecido, pero lo que tienen es mucha más potencia que la que parece certificada. Es como si te compras un Seat Panda y te das cuenta que tiene el motor de un camión, básicamente, lo que nos estamos encontrando. Y esto es un problema que se dio, sobre todo en la década de los 2000, cuando la sustitución de motores era también fomentado y subsidiado por el Fondo Europeo de Pesca, donde también el combustible era más barato y estaba bastante subsidiado para el sector pesquero. Se dio una carrera porque el que primero llegaba al caladero se llevaba el pez gordo. Entonces empezó a producir una carrera por poner motores más potentes, para tener velocidades de navegación más rápida, y aparte con un motor más potente, pues eso, se podían instalar artes de pesca más grandes, más pesados, sobre todo en el arrastre esto es importante, porque al final vas arrastrando el fondo, por lo tanto la potencia juega un papel muy grande a la hora de esa capacidad de tracción. Y el tema es que cada embarcación tiene una potencia asignada. Si tú en tu licencia tienes una potencia máxima de 400 caballos, no puedes superar eso.
Está
y
claro.
Encima la ley no te permitía superar los 500 caballos de potencia, en ningún caso.
Y habéis encontrado casos graves, además. Casos bastante graves.
Sí, embarcaciones que en los papeles tienen 400 caballos y en la realidad tienen 1.600. O sea, 4 veces más.
Vaya diferencia.
Claro, la diferencia es abismal. Y esto no es solo una culpa del armador, es una culpa que se va desde la casa de producción de motores hasta las empresas que hacen la instalación y, por supuesto, también de los armadores y la complicidad también de las administraciones públicas. Entonces es un problema diluido y nosotros hemos hablado con muchos armadores sobre este problema. Las opiniones son muy variadas, desde aquellos armadores que dicen, bah, el motor no importa, hasta los que de verdad están haciendo campaña por regularizar la situación. Lo interesante de este informe también es que lo produjimos con un armador de Girona, de Palamós, que aparte es también ingeniero naval y él opera una embarcación arrastrera también, por lo tanto conoce mucho la realidad de los problemas que estos suponen, porque precisamente en Palamós sí que adoptaron un plan de gestión para intentar luchar contra este fraude, para limitar la potencia de los motores, para intentar reducir también el uso de combustible. Claro, es que muchos armadores ahora se arrepienten enormemente de haber instalado motores tan potentes, porque si el uso de combustible, con el incremento del combustible, ahora le representa más o menos el 30% del costo operativo de su actividad económica, de la pesca, claro, están haciendo un gasto en compra de combustible totalmente innecesario.
Claro.
Entonces, muchos ahora se arrepienten.
Bueno, ya está bien.
Pero es increíble el simple hecho de pensar que haya podido existir un fraude tan sistemático a la hora de instalar los motores.
Sí, sí, los datos
te son instalaban enormes. Un motor de 1.500 caballos y a la hora de hacer la certificación, las empresas certificadoras, todos, te limitan, ¿no? Hacían el certificado de que el motor tenía 500 caballos. Y es que eso después como administración, si no lo controlas en el momento de la instalación, es muy difícil de controlar después, porque es muy difícil ver la potencia real que tiene el motor.
Ya. Bueno, vuestros datos demuestran dos cosas. Por un lado, que falta concienciación entre los pescadores sobre el estado de los ecosistemas, pero también que faltan inspecciones, ¿no?
Sí, es difícil. Ahora mismo las inspecciones se limitan a una inspección documental. Es decir, hago una inspección, te pido los papeles, veo que los papeles estén en regla y listo. Y si esta embarcación tiene una capacidad de instalación máxima de 400 caballos y el papel me dice que tienes 400 caballos, pues ahí se termina la inspección. Okay. Ese es uno de los grandes problemas, que no se hacen inspecciones reales para ver cuál es la potencia real del motor. Uh-huh. Y ahí es donde tenemos uno de los problemas.
Yeah. ¿Y qué medidas proponéis desde Oceana para evitar estos incumplimientos? Aparte de inspecciones, claro, supongo.
Sí, a ver, el problema es tan sistemático que es difícil encontrar, no proponemos soluciones mágicas, porque
no las hay,
claro. La administración es consciente también de este problema, pero no saben qué hacer, porque, o sea, si nos ponemos a hacer inspecciones a todas estas embarcaciones, tienen que parar la actividad. O sea, con la normativa ahora en mano no te permite operar una embarcación si tiene más potencia que la certificada.
Ya, claro.
Entonces, claro, parar de repente toda la actividad pesquera no es algo que sea
no
positivo.
No parece muy viable.
Porque al final
claro.
necesitamos seguir teniendo pescado en nuestros platos. Entonces, al final de nosotros lo que estamos proponiendo es que la administración le dé la relevancia necesaria a este asunto y haga una gran campaña de regularización. Regularizar significa que si tu motor tiene 700 caballos reales y tienes certificados 500, pues que se te otorguen esos 200 caballos. El problema es que ahora mismo esos caballos se compran en un mercado de compra-venta, o sea, en un mercado que fluctúa. Y ahora mismo si un armador, un pescador, quiere comprar esos caballos, están carísimos en el mercado, porque hay tan poco que cada caballo vale 500 euros. Entonces, si tengo que regularizar 200, pues imagínate, 200 por 500 muchas veces son inversiones inasumibles para la mayoría de los pescadores.
Yeah.
Entonces, claro, tiene que ser un plan de regularización también con apoyo económico. O
pero a ver,
como mínimo que haya préstamos a bajos intereses.
Claro, pero yo me pregunto, claro, regularizar significa que lo que ahora hasta ahora era legal pueda ser legal, pero eso en realidad no es beneficioso para el ecosistema.
no es beneficioso, pero es que esa realidad está. Otra cosa es que no sea lo que demuestran los números. Hay quien habla incluso, y hay a nivel político, hay gente que está pidiendo que se haga una amnistía. Al estilo amnistía fiscal, pues hacer exactamente igual. Hacemos una amnistía y tenemos la obtención real de todos los datos. Claro, esto es muy contraproducente para todos los armadores y pescadores que lo estuvieron haciendo bien, que siempre fueron legales.
Esa es otra, claro.
O sea, pero claro, al final también lo que nos interesa es tener la información real, porque una vez que tengamos la información real, vamos a ser capaces de ver dónde hay sobrecapacidad pesquera. Porque el tema peliagudo al final es que seguimos teniendo más capacidad pesquera que recursos disponibles. Y entonces, lamentablemente, necesitamos tener esta información también para ver en qué partes, en qué puertos todavía es necesario desguazar un par de embarcaciones. Y nosotros intentamos ver, a nosotros lo que nos interesa es tener una visión de futuro para el sector y para los recursos marinos. Y en esta visión de futuro entra, por un lado, la sostenibilidad del stock y la sostenibilidad de los pescadores que puedan, para que puedan seguir operando. Porque actualmente, con 27 días de pesca, la actividad no es rentable. Es que van a intentar pescar más, porque es que si no, no pueden vivir de ello. Pero claro, tal vez con motores menos potentes, que consuman menos combustible, por lo tanto se les reduce los costos operativos. Porque lo que no es rentable es echar la red y tirarle horas y horas y horas y que no salga nada, que no salga ni una merluza. Eso es lo que no es rentable. Entonces, pescar menos horas, pero mejor calidad, motores más pequeños de 500 caballos máximo que consuman menos combustible, cambiando el tipo de arte pesquero, sobre todo en el arrastre, por lo que se llama puertas voladoras, que no tocan el fondo y por lo tanto también el consumo de combustible es menor, y tal vez con menos barcos, pero que puedan pescar durante más días y más horas, conseguimos un sector que sea rentable económicamente y que sea sostenible.
Entonces, que yo creo que la prioridad,
los aspectos que hay que tocar.
Ya, deberíamos entender que la prioridad es la salud de los ecosistemas, creo yo.
Sin duda, es que si no hay ecosistema saludable nunca va a haber tampoco rentabilidad económica para el sector, y eso es algo que muchas veces nos cuesta entender.
Ya, eso es importantísimo. Bueno, ya un poco para ir acabando, hablamos de sobrepesca y centramos toda la responsabilidad del problema en administraciones, pescadores, pero si hay pescadores poniendo al límite su capacidad de extracción es porque hay demanda. ¿Cuál debe ser el papel de todos nosotros, de la ciudadanía, en la sobreexplotación pesquera?
Demanda siempre va a haber. El tema es si esa demanda viene al final de productos nacionales o de productos importados. También la demanda va cambiando porque el pescado que más esté consumiendo ahora mismo probablemente sea el salmón, que vienen de granjas de acuacultura de Noruega.
Claro.
Que poco
que crean
que
unos
ver con
problemas enormes,
son,
además.
Que también tiene unos problemas de sostenibilidad bestial, que encima pues externaliza en terceros países, sobre todo en Senegal, Mauritania, porque para alimentar estos salmones se usan todas las sardinas y anchoas de estas comunidades de África Occidental. Entonces, al final cada consumo, cada arte de pesca tiene un impacto distinto que hay que saber gestionar.
Que hay que conocer también, sí.
Entonces nosotros, para los productos que son, pues que consumimos ahí en el Mediterráneo español, y hablaba mucho de eso, pues de la merluza, de las gambas, de los langostas, que se consumen por el arrastre, necesitamos esa transición, ese plan de gestión. No creo que se vaya a reducir el consumo. Tampoco creo que sea necesario, en el sentido de que si somos capaces de gestionar bien nuestras pesquerías, podemos tener la certeza de que podemos consumir estos productos de manera sostenible. Porque la pesca puede ser muy sostenible.
De momento no parece.
De momento no es el caso.
No es el caso. Así que yo desde aquí, además, desde luego, intentamos promocionar una dieta tendente a que sea vegetal. Pero bueno, sí, tienes razón, que se puede llevar de otra manera y esperamos poder hacerlo en un futuro muy, muy próximo. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Ignacio Fresco Bansini, asesor político de Oceana. Muchísimas gracias por atendernos y por el trabajo que hacéis en Oceano, por los ecosistemas. Muchas gracias.
Gracias a vosotras.
El Nautilus, IB3 Ràdio.
Traiem ja el periscopi del Nautilus amb en Dani Manau. De què parlem avui, Dani?
Hem de dir que sovint, quan parlem de medi ambient, de canvi climàtic, de contaminació, etc., ens posem una en mode catastrofista, que és, que fa que ho veiem tot gris. I avui el que volem és canviar una mica el punt de vista. Volem parlar del poder de les decisions personals, dels canvis conscients que cada individu és capaç de fer i, de manera global, la força col·lectiva que podem posar en marxa, tots plegats, tots junts. Així podem mirar-ho tot amb uns tons una mica més verdosos que no pas grisos. És una mica com el que deia el capità Enciam, no? Allò dels petits canvis són poderosos, que sempre m'ha agradat aquesta frase.
I de què estàvem parlant, en realitat?
Estem parlant, el tema en qüestió és la contaminació dels oceans a causa dels plàstics, ho havíem dit a l'inici, és un problema cada vegada més greu, més preocupant. Alguns ja apunten que si no aturem el 2050 hi haurà més plàstics que no peixos a la mà.
Bé, t'asseguro que el meu grup de bussetjadors i jo recollim plàstics a totes les immersions i em costa un poc ser positiva. Però va, a veure, com ho podem començar a veure en positiu?
A veure, el problema és que quan parlem d'aquesta qüestió de les illes de plàstic, de la presència de plàstics a la mà en general, ho fem sempre en termes absoluts. Parlem de tants milions de tones que cada any es llencen i sembla que no són de ningú, que en qualsevol cas sempre són d'algú altre, a més, si són d'algú, són d'algú altre, no són nostres, no? I, a més, solem adoptar una actitud, en el millor dels casos, de neteja, de recollida i reciclatge. I és una manera, és una acció positiva, però és una acció per pal·liar-ho. O sigui, és justament el que estem és pal·liant, estem alleugerint les conseqüències, els símptomes, però no estem atacant les causes d'aquests problemes.
Ja. És una manera de donar per suposat que els plàstics arriben a la mà i que continuaran arribant. I bé, la nostra resposta està en llevar els plàstics, no tant en evitar generar-los perquè no hi puguin arribar, que seria el seu.
Exacte, és la conclusió a la que han arribat un estudi de la Universitat Noruega de Ciència i Tecnologia que ha analitzat més de 50 mesures aplicades en aquest país escandinau durant els darrers 40 anys per abordar la contaminació de plàstics marins. La investigació revela que la gran majoria de les intervencions que es van realitzar es centren en la neteja, el que dèiem, en netejar, en reciclar, un fet que suposa, com dèiem, abordar els símptomes però no les causes fonamentals d'aquest problema. L'autora principal de l'estudi, Natàlia Amirova, remarca que fins ara hem dedicat a netejar platges, a recollir, classificar, reciclar plàstics, però són mesures encara que siguin importants, són positives, no cal desmereixer-les, però tenen un baix potencial transformador, perquè això que dèiem, no alteren els patrons que hi ha subjacents de producció i de consum.
Mesures amb baix impacte. Per tant, apuntes a la necessitat d'una transformació del model productiu i de consum.
Exacte. El problema dels residus plàstics als oceans és un problema global. Calen accions sistèmiques que impliquen administracions, grans empreses i també tots els individus. Segons l'informe, les intervencions transformadores són les que modifiquen les intencions del sistema, és a dir, els paradigmes, els valors, els objectius fonamentals de la societat. Si la societat vol una cosa i valora una fita, un objectiu, doncs camina cap a aquest objectiu. Si no el valora, doncs no hi anirà. Segons Amirova, la contaminació per plàstics és un problema social complex i per això cal cercar maneres de contribuir a canviar que el sistema mateix, que calen mesures que puguin canviar completament la nostra manera de pensar, tant si són productors, com si són polítics, com si són consumidors, etc.
Bé, diria que aquí és on topam en sa tossuda realitat.
Això sembla. Però encara li donen una volta a tot això. La investigació incorpora la teoria del psicòleg nord-americà Tim Keiser, que afirma que els canvis socials només poden succeir quan qui ha de prendre les decisions, siguin al nivell que siguin, està exposat a valors prosocials i proecològics i actuen llavors d'acord amb ells. És a dir, que si estem més exposats a valors materialistes, tendirem a triar comportaments i decisions associades a aquest materialisme, alhora que rebutgem llavors comportaments que beneficien la societat i al medi ambient i viceversa. Okay. Si promociones valors que beneficin la societat i el medi ambient, tendiràs a actuar d'aquesta manera. Per això, per la directora d'aquest estudi, Amirova, la influència dels valors del comportament en el comportament quotidià és del tot capdalt. Diu que si estàs enmig de Times Square a Nova York, estaràs envoltat de cartells publicitaris, per exemple, i fa un símil totalment, que no estem parlant de plàstics ni de mar, però si estàs a Times Square enmig d'aquesta plaça amb els cartells publicitaris de Neo, tens uns impactes que porten a consumir. En canvi, si estàs al centre de Trondheim, fa servir un símil amb una població, una petita població noruega, t'envoltaran altres missatges que poden incloure missatges prosocials o proecològics, i llavors pot això ajudar a que tu canvis la teva actitud.
El poder de la publicitat.
Efectivament, i de les xarxes socials que van encarregades de notícies i d'anuncis i que influeixen en el comportament diari de milions de persones. I això també s'aplica a la percepció que tenim de la mà. Per exemple, una notícia que descriu l'oceà com la setena economia més gran del planeta ens dona una visió totalment materialista de l'oceà. Però l'oceà no és només qüestió de diners, també és medi natural, és la llar d'ecosistemes, de molta fauna, és font de salut i física i mental per les persones. I si posem en valor això, deixem de mirar tant el que és la qüestió econòmica.
Bé, ho tenim que deixar aquí. No sé si hi ha alguna cosa important que mos haguem deixat.
Doncs apunten algunes propostes interessants, com per exemple canviar la proporció de publicitat amb finalitats de lucre, que és el que estem acostumats, en favor de missatges, com dèiem, no, que promoguin el benestar col·lectiu. Això a mi em sembla un apunt molt interessant. Podem parlar-ne més un altre dia.
I molt complicat. Sí. Bé, idò, aquí ho deixam. Gràcies, Dani. Bona nit.
Bona nit.
Fa uns dies, la setmana passada, en realitat, però no van tenir programa, mos va deixar un físic que va ser pioner en l'astrofísica a Espanya. Mos ha deixat el professor Francisco Sánchez Martínez, director fundador de l'Institut d'Astrofísica de Canàries. Ell va aconseguir que l'any 1964 s'instal·lés el primer telescopi professional al Teide i va crear el primer grup d'investigació d'astrofísica del país. I a ell li dedicarem la cançó la que avui mos acomiadam, en Pablo Morgantis a la màquines, el control tècnic, i en Dani Manau i jo, el pont de comandament, us desitjam molt bona nit, i ja sabeu, portaus bé i cuidau el planeta. I mon anam amb en Ed Sheeran i All of the Stars. It's just another night and I'm staring at the moon. I saw a shooting star and thought of you. I sang a lullaby by the water side. I knew if you were here, I'd sing to you. You're on the other side as the skyline splits in two. Miles away from seeing you, but I can see the stars from America. I wonder, do you see them too? So open your eyes and see the way I arrive. Chasing cars, and I thought of us. Back to the time you were lying next to me. I looked across and fell in love. And so I took your hand back through Lambeth streets and knew everything led back to you. Can you see the stars over Amsterdam? Hear the song my heart is beating to. So open your eyes and see.
start.